Ja ho sabeu, a l'empresa coneixem iniciatives i projectes que neixen a Sant Cugat. Aquesta temporada hem descobert propostes molt interessants que arribaven de la mà de joves emprenedors, persones que busquen reinventar-se amb nous propòsits i negocis de tota la vida que ens han explicat quin és el secret del seu èxit. Com a bon exemple de jove amb talent i ganes de triomfar, vam conversar amb el gerent i fundador de la productora Kill the Film, José Antonio Moreno, que ens va descobrir els secrets del món del cinema i la publicitat. Molt bon dia, José.
Muy buenos días, encantado.
Com és aquest pas que has fet de treballar pels altres a obrir Kill the Film?
Bueno, pues fue por un tema de exceso de trabajo, la verdad. Hubo una época en la que pues empezaron a salir proyectos hasta el punto en que salieron tantos que yo solo pues no los podía abarcar a nivel freelance. Y en ese momento pues con un compañero decidimos empezar a filtrar este tipo de proyectos, empezar a derivarlos y a expandirlos. Y sobre todo a no tener que rechazar ninguno, ¿no? Ser siempre un poco la puerta a todas las empresas que querían hacer algún tipo de proyecto con nosotros.
Parlaves que per obrir Kill the Film vau començar per no dir no a cap projecte que us proposaven altres persones. Clar, per obrir Kill the Film es va necessitar una gran inversió.
No, eso es algo que destaco normalmente y que en lo que creo que erré. Es un proyecto que ha avanzado más lentamente de lo que pensaba o de lo que yo esperaba, precisamente por el hecho de que no había una inversión, de manera que de todo lo que ganábamos teníamos que destinar una parte a material propio, a una oficina. De hecho, hemos inaugurado nuestra oficina individual, porque hasta ahora era compartida, este año, en enero, y ha sido algo que hemos hecho sin inversión. También es verdad que es por el tipo de trabajo que es, ¿no? Es más fácil empezar este tipo de proyectos con el material que uno tiene y poco a poco irlo evolucionando. Pero bueno, en la medida de lo posible, lo más profesionales posibles.
Ara que parlaves del teu equip, de les persones que tu contactes, què és el que ofereixes, José, en els teus clients perquè els resulti tan atractiu contractar-te?
Pues sobre todo el tema de la perfección, o sea, intentar no hacer cosas rápidas y mal hechas, que es algo de lo que pecan normalmente las productoras que están empezando, de hacer mucho contenido, no dedicarle suficientemente tiempo, porque como normalmente cuando empiezas los proyectos no están tan bien pagados, digamos que has de hacer muchos para que esto sirva para vivir, por así decirlo. Entonces nosotros hemos, bueno, dedicado un año de inversión de tiempo, esfuerzo y dinero a hacer proyectos que valgan la pena, y ahora realmente los que tenemos, pues tanto a nivel de presupuesto como a nivel de calidad, se nota muchísimo cómo ha evolucionado y cómo va mejorando la cosa.
M'agradaria preguntar-li al José Antonio, Eva, perquè la gent entengui, quan parlem d'una productora cinematogràfica, el producte que fa, en què treballen, és a dir, has parlat de videoclips, m'imagino que en publicitat segurament treballeu, en llargmetratges o curtmetratges, o sigui, pel·lícules, és tot aquest àmbit en el que treballeu? Feu tot això?
Sí, a ver, realmente yo empecé como realizador o como director, dirigiendo pequeños cortometrajes. Entonces, la ambición que uno siempre tiene cuando comienza en este mundo es terminar dirigiendo una película. Eso viene a ser prácticamente el top de cualquier persona que se quiera más o menos dedicar al cine. O sea, dirigir una película, o dirigir la fotografía, o dirigir el arte, o dirigir cualquiera de los departamentos.
Els teus últims clients precisament han sigut dos artistes, dos videoclips, però també parlaves que, bé, tens els teus projectes propis com a director. En aquest cas, el teu curtmetratge, Senyor X, en quin punt està?
Senyor X ha sido un proceso larguísimo de mi vida, que ha pasado por incontables postproducciones, pero bueno, que ahora ya está por fin finalizado. Entonces, bueno, ahora de hecho ya está el proyecto como tal, está acabado, está en proceso de subtitularse a varios idiomas como el italiano, el francés,
para poderlo distribuir, ¿no?
Claro, son requisitos que te pide la distribuidora para garantizar una buena distribución. Pero bueno, el proyecto como tal ya está acabado, ha sido, pues te diría que casi un año y medio.
Comentàvem al principi d'aquesta notícia que dèiem que Sant Cugat és la 11a ciutat que ha acollit més rodatges i, José, tu has fet servir la ciutat moltíssim.
La ciutat l'ha hecho...
En els teus rodatges. Sí. Quines facilitats t'ha posat Sant Cugat?
Pues la verdad que muchísimas. Es una ciudad que realmente, como soy de aquí, de toda la vida he sido de aquí y me siento muy de aquí, pues siempre he tenido un poco la simpatía por hacer este tipo de proyectos aquí en el pueblo que, en el que yo me he criado, básicamente porque son zonas que yo me conozco y donde ya cuando escribo los guiones o hago las propuestas ya hay zonas que me las imagino en torno aquí.
Parlaves que els teus projectes actuals passen pels videoclips. Explica'ns, perquè acabes de venir dels Estats Units. Què has anat a fer? En concret a Miami.
Sí,
no ho passes malament, tu, eh?
No. Ya me lo dicen. Pues sí, es, la verdad que esto no era en concreto un videoclip, era un road trip que se llama, que viene a ser el seguimiento de determinadas acciones, pues, o determinadas acciones, porque eran un conjunto de las que hacía una determinada empresa, y fueron 11 días desde Nueva York a Miami, hicimos en coche. Nos pulimos prácticamente 2.500 kilómetros. Y bueno, vendría a ser una empresa que se dedica a la importación de vehículos americanos y querían un poco el seguimiento de cómo compraban estos coches, cómo los encontraban. Lo bonito de todo esto ha sido que hemos ido a grabar en zonas que no son comerciales, o sea, no es donde habitualmente se graba. Hemos ido a grabar a Pensilvania, a Baltimore, que no son convencionales ir a grabar, ¿no? Que son pues realmente las que se localizan para películas y demás. De manera que las imágenes que han quedado han sido muy bonitas y bueno, la experiencia ha sido increíble. Pero bueno, esto no ha sido videoclip, esto ha sido, os diría publicidad, pero publicidad de la que da gusto grabar.
Sant Cugat és una ciutat tecnològica on moltes empreses dedicades al sector s'hi estableixen. Aquesta en concret ens va semblar molt interessant. Si us sembla que mirar publicitat és avorrit, què us semblaria si us dic que fer-ho es pot convertir en un gest solidari? Doncs aquesta és la proposta de Donator. Fèiem aquest petit incís, resum, perquè els oients sabessin de què parlem, però Nico, explica'ns, què és Donator?
Pues és una plataforma online on la gent pot entrar a fer donacions a una ONG que ells escollin, però sense donar diners de la seva butxaca. Llavors, només han de visualitzar els anuncis que hi ha a la plana web i l'anunciant fa la donació a la ONG que l'usuari escollí. És així de fàcil.
Què et va portar a pensar i aquesta conclusió d'unir el fet de mirar anuncis i convertir-ho en donacions a organitzacions?
Sí, jo tinc una agència de comunicació amb la qual treballo en publicitat i màrqueting des de fa molt de temps i a part pues, sempre, tant la meva dona com jo, hem estat ajudant a ONGs, a diferents ONGs, amb la qual quan arribava a final d'any i tu miraves el que havies donat un munt de diners, però feia la sensació de que l'ajuda no era suficient. I vaig intentar buscar un projecte on aconseguir una ajuda notable. No, llavors vaig pensar pues, en això. Vaig dir, si la gent no dona més és perquè no tindrà més diners. Lo qual, que fàcil seria donar els diners dels altres que sí que en tenen. Llavors ens vam posar a buscar una miqueta com fer-ho i vam trobar aquesta manera.
De fet, la clau de tot això és fer entrar en tot aquest paquet a les empreses.
Clar.
Que són els que realment donen aquests diners, no?
El que volem és donar-los un valor afegit a les empreses perquè s'avinguin en aquesta plataforma i aconseguir pues, una miqueta la unió d'usuaris, ONGs i empreses i que tots col·laborin amb un petit esforç a l'hora d'ajudar a tota aquesta gent que ajuda les ONGs.
Ho podríem entendre com un sistema publicitari solidari.
Totalment. És com li venem a les empreses. És màrqueting digital solidari, per dir-ho d'alguna manera. És agafar els anuncis que ja fan per la tele o per altres planes webs i posar-ho aquí i arriben a moltíssima gent, perquè en realitat el que estan fent és arribar a tota la gent a la que arriben aquestes ONGs, que són més de 900.000 persones entre les 13 amb les que treballem. Es posa l'anunci aquí i la gent de manera voluntària, que és un fet que això no aconsegueixen les empreses normalment, veure aquests anuncis i fer les donacions cap a les ONGs. Amb la qual les empreses estan obtenint visualitzacions eficaces i sense cap problema, és molt fàcil.
Nico, precisament parlaves d'aquest màrqueting i aquests anuncis, m'agradaria saber si les empreses reaprofiten el material que han emès a televisió o vídeos que emeten per internet per emetre-ho al vostre web, o pensen un contingut totalment nou sabent que aquell vídeo s'haurà de mirar de principi a fi per tal de tenir la donació.
Normalment reutilitzen el que ja han fet, entre altres coses perquè és molt més econòmic. Ells han gastat molts calés en fer un anunci i l'únic que fan és reaprofitar-ho en un altre mitjà per arribar directament al públic que els interessa.
És a dir, estem parlant potser de, realment com els anuncis de televisió, uns 30 segons, 20
sí,
segons?
Sí, sí, ara mateix a Rastrea, bueno, a la web hi ha l'anunci de Rastreator, que és el mateix que sortia a la televisió fa poc. Llavors, quan el canvien, nosaltres també el canviem, si encara se'n manté la donació. Llavors, hi ha aquesta banda de les empreses que posen el mateix anunci de la televisió, i després hi ha una banda també molt important, que són les startups, com som nosaltres mateixos, vale, però llavors aquests, en comptes de posar anuncis, el que posa són els vídeos de presentació dels seus productes o dels seus serveis, que acostumen a durar una miqueta més, fins al minut.
Mm-hmm. Però tu saps, sabeu si les empreses s'estalvien, les empreses que participen d'això, s'estalvien una part del pressupost en publicitat? O continuen gastant el mateix en publicitat a més de fer això?
Això és complementari totalment. O sigui, ells tenen els seus plans de màrqueting en els quals es gasten aquests diners, i a part, aquí destinen una petita part per aquesta plana. A més, algunes empreses, per ficar els anuncis en la nostra plana web, els diners no surten de màrqueting, sinó que surten de RSC, que és de la
Responsabilitat
Social Corporativa, amb la qual els de màrqueting estan doblant una miqueta la difusió amb un pressupost que no és seu, sinó que és de responsabilitat social, i els de responsabilitat social estan fent accions del seu sector.
Nico, hem estat parlant de les empreses, dels vídeos, però m'agradaria que ara ens situéssim al web. Estem parlant a un oient que es posa per davant del web i vol saber què ha de fer i què és el que es trobarà al web i quins passos ha de seguir.
El primer de tot és registrar-se, vale? Perquè, més que res, perquè omplir unes dades personals, però que són molt poc concretes, per dir-ho d'alguna manera, no? Ens interessa saber una miqueta el perfil del consumidor, però no les dades personals, sinó quants de nostres usuaris són homes, quants són dones, quina edat tenen, per després anar a les empreses i dir-li: escolta, nosaltres tenem aquest tipus de públic per si estan interessats. Llavors, s'han de registrar, omplir aquestes dades. Abans d'omplir les dades, han d'escollir una ONG, perquè només per registrar-te la web ja ha donat 10 euros a la ONG que tu has escollit. 10 cèntims, perdona. No, 10 euros. Llavors, omples tot això i llavors ja pots començar a visualitzar els vídeos cada dia.
Escoles de Sant Cugat era un projecte de Nina Miralvell i Nicolás Fernández, una plataforma dedicada a comparar els centres de la ciutat a través de diversos ítems que faciliten la cerca als pares. Ells mateixos ens ho explicaven. Parlàvem d'Escoles Sant Cugat, un cercador d'escoles i centres educatius. Quin valor afegit li heu aportat en aquest
bueno,
cercador?
Hola, ¿qué tal? Gracias por aportarnos este espacio primero. Sobre este proyecto hemos visto y nace de una necesidad, ¿no? Somos vecinos de hace ya unos años de San Cugat y nos vimos en el momento de escolarizar a nuestros hijos, ya hace casi dos años, y con este estrés que porta, nerviosismo de qué escuela, qué no escuela, cuáles son las actividades que hacen, qué no, nos vimos en casa en un momento con todos de papeles en una pared, y esta es la anécdota, con todos las podría llegar a decir lo positivo y lo negativo de cada escuela, porque habíamos ido a las puertas abiertas y demás. Y luego esto, bueno, escolarizamos a Anouk, a nuestro hijo, y fue una carpeta, y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que en la actualidad no haya un espacio web donde reúna toda la oferta educativa de San Cugat? Y de aquí nació esta web, que realmente está teniendo una repercusión muy importante. Hace poquito que la hemos puesto online y estamos muy contentos, muy, muy, muy contentos, porque es un servicio a la comunidad de San Cugat.
Clar, i a més és que no existia una web o un lloc on poguessis veure totes les escoles, no? Des de la llar d'infants a l'escola d'idiomes, d'art, de música, i Sant Cugat és un lloc on hi ha moltíssimes, no? Hi ha molts nens i hi ha molta oferta. I llavors dèiem, falta alguna cosa aquí com per donar una eina, alguna cosa als pares, sobretot, no? Que estan en aquest moment de buscar, d'estrès, què fem... I mira, vam pensar que com nosaltres, com a experiència pròpia, ens va costar tant, vam dir, doncs fem-la,
però
no?
Així, si anem i entrem en el vostre portal, què trobarem allà?
Primero, encontrarás toda la oferta educativa de San Cugat, desde, como decía, guarderías hasta ESO, primaria, ciclos formativos,
extraescolares,
sí, muy importante, exacto,
idiomas,
escuela de deportes,
exacto.
Y el usuario en sí podrá filtrar y luego también comparar todas las escuelas que, según sus necesidades, haya encontrado. Se encuentra luego del filtrado con una página donde le hayan, no sé, mostrado 2-3 escuelas, uh-huh. y mediante un botón muy práctico podrá comparar estas escuelas y encontrar la que mejor se adapte a sus necessitats.
Efectivament, Carme, jo així tocatejant la pàgina pots triar diverses escoles, allò tal. Vaig posar un exemple, vaig posar la Farga, Viaró, vaig agafar dues. Les va comparar, per exemple, per preus, per extraescolars, per serveis, per horari, per idiomes, instal·lacions...
Mètode educatiu, exacte. Creemos que es una herramienta súper útil y muy importante para la sociedad, para todos los que nos encontramos en ese momento tan estresante y difícil de escoger una escuela.
Y aprovechando el que tú comentabas, sí. de aquella situación que os veía con una pared plena de
fulls, realmente fue así.
A la vostra web, el servei que oferiu es información, pura información.
Exacto.
No hi ha valoració, opinió.
Sí.
¿També?
El usuario. No.
Nosotros oferim informació.
Exacto, no recomendamos una escuela, sino que el usuario se encuentra con la información y puede navegar y ser muy interactivo. Y a mes también puede valorar esta escuela con estrellas, ¿no? El método educativo, las instalaciones, el profesorado. Entonces otro usuario se encuentra con la ficha de esta escuela y puede saber la valoración de otros usuarios.
I fins aquí el resum d'algunes de les propostes que han passat per l'empresa. Innovació, tecnologia i projectes diferents s'han donat cita en aquest espai que us desitja un molt bon estiu.